última possessió.
Deu i la una, entrem de ple a l'última possessió del Tu diràs. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Gerard Ballera, molt bona nit.
Ben tornat del Palau del Grana. Avui han passat moltíssimes coses al món del bàsquet i enjuguem aquesta darrera possessió amb l'Àlex Gonzalo a pista. Hola, Àlex.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Sí, adrenalina encara a tope o no?
Sí, després del que hem vist al Palau. Avui era partit dels grans i més per com s'ha acabat decidint, no? Fins a emoció, fins a l'últim segon. Així que una nit de molta intensitat la que hem viscut al Palau.
Avui el Barça, com dèiem, ha tingut una victòria clau davant el Maccabi de Tel Aviv. Ja és equip de play-off, matemàticament, i arriba, atenció, a l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga, amb la plaça de cap de sèrie ben encarada. Devotion, devotion now. I feel devotion, devotion, devotion now. I feel devotion, devotion. Ha estat, Dani, un partidàs, sí. Ho ha explicat a l'àvia al web, a RAC+1, i que s'ha definit a l'últim moment, bàsicament per un triple, per un llançament de Nicola Provítola.
Del Mac. Abans havíem viscut una bogeria d'anades i tornades, diferents dinàmiques. Primer el Barça accelerava, després accelerava el Maccabi amb el seu talent anotador, amb Wade i també amb Di Bartolomeo i Vlad, que s'han disfressat una mica de Lorenzo Brown entre els dos per anotar des del perímetre, per arribar a aquest 89-89 final, a falta d'una possessió que ha definit l'Apre en un llançament marca de la casa inversemblant des de 8 metres, allò de sempre, no? La jugada era aquella o no era aquella?
Sí, sí.
Ho ha intentat respondre Roger Grimau.
Ha fotut el triple guanyador, però segurament jo em quedo amb altres coses durant tot l'any, però especialment les últimes 3 setmanes, com està entrenant, com està concentrat, com està ficat, i bueno, i al final ell és un jugador amb qualitat capaç de fer aquestes coses. La jugada sí que és veritat que anava ell a les mans, però exactament així no era, ho seré sincer, però a partir d'aquí la qualitat individual, com sempre dic, durant aquest any, doncs ha marcat la diferència avui.
Quantes vegades ho hem vist això, Àlex, en el món del bàsquet, eh? Que hi ha un entrenador que marca la jugada però el jugador al final decideix tirar pel dret.
Sí, també una mica en funció de la reacció de la defensa, no? Aquí amaga Jan Vesely en posar-li un bloqueig directe, però intueixen que la defensa no farà el canvi d'assignació defensiva, per tant Vesely s'aparta de l'escena i li deixa tot aquell espai a la Provítola, que al final és un jugador amb tanta genialitat que és capaç o bé de buscar el llançament de 3 des de molt lluny, com ha aconseguit, també hagués pogut penetrar, buscar algun company, té moltes eines, molts recursos per a jugar aquestes accions d'un contra un, té molta qualitat.
Tornant amb obrint-se de braços així, aquella sí. Imatge tan jordaniana, sí, no? Sí, sí. De dir, noi, mira, ho sento.
Què voleu que faci? Soc
sí,
molt bo.
Sí, soc així de bo.
Sí. 16 victòries seguides portava el Maccabi, sí. Avui abans del Palau. T'ha agradat el Barça, tot i les anades i vingudes, o no?
M'ha agradat perquè ha aconseguit treure endavant un partit que era molt complicat contra un rival, com tu dius, que estava jugant molt bé a bàsquet, molt dur, i amb molta intensitat.
Jugadors, molt físic.
Sí, molt físic, que li ha posat les coses molt difícils al Barça, faltant 3 minuts i mig per dia de 5. Per tant, li ha exigit aquesta màxima efectivitat en el tram final. M'ha agradat com m'ha resolt. Jo veig l'equip que encara hi ha coses que no m'acaben d'agradar del joc col·lectiu del Barça, però és veritat que en un partit de màxima exigència contra un rival que ha fet molt bé les coses al Palau, doncs ha sigut capaç de treure la victòria.
Això avui, però esclar, la gent ara es pregunta,
sí.
I com està la classificació, i demà hi ha jornada encara,
sí,
i
esperarem...
contra qui jugarà el Barça, etcètera.
Exacte.
Falta encara esperar, evidentment, la jornada de demà per tenir l'escenari de l'última jornada.
A veure, ara mateix el líder és el Madrid amb 26 victòries, segon i tercer el Barça. Segon i tercer, Mònaco i Barça amb 22, després d'haver guanyat avui tots dos, els monegascs davant el Guiris en un partit lletjot, que se'ls ha complicat però que han acabat traient. Pendent del que faci Panathinaikos demà, compta la pista del Bayern. Amb l'Olympiacos cinquè, perquè ha guanyat avui l'Stark Arena davant l'Estrella de Belgrat, i també pendent del que faci demà el Fenerbahçe, que és sisè amb un partit encara pendent. Això sí, és un derbi contra l'Efes. Val? Aquests 6 equips, el que ja podem dir, el que s'ha definit aquesta nit, són els 6 equips de playoff. Això ja està. Ara falta saber en quin ordre, perquè pot passar moltes coses en
només
aquesta
sabem que
el
Madrid
jornada.
És primer.
Exacte, sí senyor. La resta pot variar. Recordem, L'última jornada, el Barça tanca a Lió davant l'Asvel, que avui li ha clavat una tova monumental a València. Sí. A veure què passa amb Montbrú, Àlex, perquè a València crec que estan bastant nerviosos.
Sí, sí, sí. La derrota és de les doloroses, sí. A casa contra un rival que era penúltim de la classificació i per molta diferència de punts.
Sí, sí. Estarem pendent a les properes hores. El Barça tanca a Lió davant l'Asvel divendres a les 9, i això què vol dir? Que ja sabrà tots els resultats, o bona part dels resultats. Per tant, el tram final podrà saber si ha de guanyar o no Asbel per ser cap de sèrie, o per acabar en quina posició.
O per triar rival, fins
correcte,
i tot,
correcte, sí senyor.
Ara m'estic confabulant, però...
Totalment,
sí, sí.
Totalment. I un partit clau en aquesta última jornada, que és a un quart de nou de divendres, Olympiacos Fenerbahçe al Pireu.
Com ho veus, Àlex? El Barça necessitarà guanyar en aquesta última jornada per assegurar-se el factor pista?
Sí, jo crec que ha d'intentar assegurar la victòria per tenir el factor pista, que crec que és decisiu en una eliminatòria, avui ho hem vist, on el Palau Blaugrana suma molt, i jugar tres partits de l'eliminatòria a casa per a mi és un avantatge molt gran al qual l'equip ha d'intentar no renunciar, perquè el rival que es trobarà en aquesta primera eliminatòria doncs serà molt, molt complicat. Els equips que estan ara mateix en aquesta zona de la classificació et poden posar les coses molt difícils, i per a mi jugar amb el factor Palau és clau.
I després, per mi... És que aquestes dues, segona, tercera posició, tot el que sigui evitar Fenerbahçe, per mi estaria molt bé.
Clar, clar, clar. Perquè és que la clau, una
si mica. Quedes quart, a mi no em costa pensar que Fenerbahçe acabi cinquè, i tercer, fins i tot, quedant tercer...
Et pot tocar el Fenerbahçe,
clar,
també.
Clar, jo crec que no sé, és el rival a evitar...
Quedant segon, el clar. Que et trobaràs és un equip del play-in.
Clar,
sí.
Aquestes, però clar... Mónaco no ha fallat, han de fallar molts equips, que segon ara mateix és complicat que el Barça...
Sí, Mónaco té un partit teòricament fàcil a casa la setmana que ve, per tant serà difícil assolir aquesta segona posició perquè no depens de tu per aconseguir-la.
I això, clar, partit contra els dos partits contra el Mónaco, no? I aquí està
sí.
La clau,
sí,
està
sí,
la clau.
Sí.
Hem guanyat el Mónaco al
sí,
Palau,
sí,
seria
sí.
Segon segurament i
sí.
Jo crec que el camí faria una mica més de baixada cap a la
final. No, en qualsevol cas, una extraordinària notícia que estiguem parlant a aquestes alçades de que el Barça ja té el bitllet assegurat per a play-off i ara només falta acabar d'assolir aquest factor pista a favor. Jo, a l'inici de temporada no hagués estat tan optimista, i després de tota una temporada regular, que és molt llarga, doncs l'equip ha demostrat que està entre els millors d'Europa.
Algú que vulguis evitar sí o sí, a quarts?
Jo a Fenerbahçe, de Jessica Vicius. Però per qualitat, és a dir, tampoc m'agrada Olympiacos, hi ha molts bons equips que et poden tocar en aquesta eliminatòria i et posaran les coses molt difícils. Ara estem parlant ja de grandíssims equips, aspirants tots ells a estar a la Final Four.
Com a mínim, el Barça un any més serà als quarts de final. Ràpidament, del que ha passat fora de la pista, ja ho hem explicat a l'inici, però sí. Per resumir-ho...
Aquestes mesures extraordinàries, aquests majors controls, amb els dracs i Sant Coler vestits de negre en símbol de protesta pel fet de no poder mostrar símbols i proclames pro-palestines, amb aquest primer minut de silenci, entre cometes, amb el que significa un minut de silenci a un pavelló de bàsquet, és a dir, sense dracs i Sant Coler cridant. De fet, mira, el minut de silenci s'ha trencat així. Això és el que cantava tant els dracs, dient no al genocidi, el vídeo, per cert, de l'Àlex Ozalbo, que l'ha penjat al seu Twitter, i després el moment que ha arribat al tercer quart, amb la bandera d'Israel mostrada, i les retirades de les banderes de Palestina, sí, es poden mostrar d'Israel, no les de Palestina, amb alguns seguidors de la zona de Sant Coler identificats pels
sí.
Mossos.
Si ja les visites del Maccabi al Palau, històricament, Àlex, sí. Tenien aquest context ideològic, doncs després el que ha passat en l'últim any s'ha accentuat, no? S'havia
d'accentuar. Sí, evidentment, les restriccions cada vegada més fortes per als aficionats del Barça, doncs, que no podien mostrar doncs, aquestes pancartes, aquestes banderes de Palestina, i per a mi la sort és que han viatjat pocs aficionats.
Una cinquantena.
Sí, si estiguéssim parlant d'un volum de seguidors de Maccabi més gran, doncs la tensió, evidentment, hagués pogut créixer. Crec que s'ha controlat en tot moment i aquest intercanvi de càntics, de crits, aquestes proclames dels grups d'animació del Barça, doncs demanant llibertat d'expressió. Però al final hem pogut centrar-nos en el bàsquet quan arribava el tram final.
Sí, sí, no hem de lamentar cap incident. I
més a fora hi ha hagut, per ser una manifestació, sí. Ens ho ha explicat la Mar Poyato, el 9C, que ha baixat de Palau Reial fins a la Rambla del Barça anomenada, fins a arribar davant del Palau Blaugrana. Hi havia un grup d'aficionats israelians en les instal·lacions esportives que hi ha just davant del Palau Blaugrana, de la zona del camp del Barça, amb un petit moment de tensió, però que no ha arribat a més, per tant no hem de lamentar res.
Sí, i la Mossad...
Sí. No hem de lamentar res més enllà del fet de constatar que sí que es poden mostrar uns símbols i els altres no. Que això, doncs, sí. Ha estat així en els últims mesos.
Doncs sí. Eurolliga a banda.
Sí.
Aquest matí ens ha llevat amb això.
Muy importante para nosotros. Y ellos van a salir como suelen salir contra nosotros, ¿no? Con muchísima intensidad, ser muy agresivos ofensivamente con jugadores que tienen... mucho tiro exterior, muy anotadores.
Aquest és Rudi Fernández, sí. Parlant del partit que tenen demà al Baskonia.
Sí.
Diguéssim que no, això no és el que ens ha cridat l'atenció.
No és exactament el document.
El que ens ha cridat l'atenció...
Era el final d'aquest document.
Era el final.
Era el tram llarg.
Era el final d'aquest document. Per què? Doncs perquè Rudi Fernández ha anunciat que retira.
Sí. Als 39 anys, avui, aprofitant aquesta prèvia que escoltàvem del Real Madrid-Baskonia de demà, de fet, sorprenent ha estat que en plena prèvia ho anuncies, l'etern jugador de la família de la selecció espanyola, format a la penya, amb 3 Eurolligues, va passar per la NBA, el 9è que va arribar a la NBA, el primer europeu a participar en un concurs d'esmaixades. Bé, Rudi Fernández, una llegenda del bàsquet estatal, i insisteixo, format al Joventut, amb 11 medalles amb la selecció espanyola, 2 mundials, 4 ors a l'Eurobàsquet, 2 plates olímpiques, deixa al final d'aquesta temporada la pràctica del bàsquet professional, a veure si després dels Jocs de París. Per això la selecció s'hauria de classificar.
Sí, ha dit ell que és el seu somni, i que de fet li deu al seu pare, que així sí. li va prometre. Un dels grans, no?, de la selecció espanyola, no sé si top 5 potser històric del bàsquet espanyol, o top 6, no ho sé, Àlex, si no estàs d'acord.
És un debat molt interessant, perquè és el jugador que té el millor palmarès, i en canvi, doncs, quan parlem dels millors jugadors de tota la història, doncs segurament ens venen al cap altres noms, no?, com els germans Gasol, com Navarro, com d'altres, i queda una mica fora d'aquest debat, però jo crec que s'ha guanyat per títols amb competicions de clubs i també de seleccions, doncs el mèrit d'estar en aquesta conversa dels millors jugadors de la història. No sé, costaria definir si és això un top 5, un top 10, però evidentment és entre els grandíssims jugadors, per a mi dels que millor és capaç de competir. És un jugador que pot estar físicament trinxat, però que saps que en el moment on jugues les garrofes, ell et donarà aquest plus que t'ajudarà a guanyar.
Clau del Madrid, victoriós i cicle històric de Pablo Laso, d'aquest equip que quedarà a la retina, malauradament per alguns, amb els Llull, Chacho, Rudi, Felipe, etcètera.
Sí, i que ja no està per gaires trotes, perquè no. En aquesta temporada ja l'hem vist perdre uns quants partits consecutius i dosificant-se, ha tingut problemes d'esquena els últims anys, és veritat, però com diu l'Àlex, com diu el Dani, ha aconseguit rendir. Com a aficionat, segurament, els aficionats del Barça no gaire bon record, vaja, xiulat cada dia... Cada...
Mira, el diumenge hi serà.
Exacte, i segurament vaja, no ho sé, no crec que canviï gaire l'anunci de retirada de que el xiulin al Palau, xiulat també a l'Olímpic, tot i aquesta relació que té amb la penya, relació particular, sí. Rudi Fernández.
En aquest últim partit al Palau Olímpic ja va fer un missatge a les seves xarxes socials, sí, com acomiadant-se una mica de Badalona, del Palau Olímpic, donant a entendre, doncs, que aquesta seria l'última temporada, cosa que més o menys tothom teníem clar, amb l'objectiu que té entre sella i sella de disputar els Jocs Olímpics i convertir-se en l'únic jugador, doncs, que ha tingut 5 presències olímpiques.
De Marc Gasol, que serà protagonista aquest cap de setmana, en parlarem demà i segurament també demà passat, evidentment, que és el dia que li retiraran la samarreta, la matinada de dissabte a diumenge. Abans d'acabar i de que l'Àlex es jugui l'última, no ens movem dels Estats Units per això que s'està jugant. Una mica de música de March Madness. Sí. Ja en parlàvem la setmana passada, que hi havia el català Conrad Martínez, va quedar eliminat aquella mateixa matinada. I ara tenim ja definides les dues Final Four amb, Àlex, un nom propi que no només se'n parla aquí, no només se'n parla als Estats Units, vull dir que és un fenomen ja mundial, pràcticament, que és el de Caitlin Clark, que qui és Caitlin Clark, per si algú no la coneix, Àlex?
Doncs clar, és una jugadora que està trencant tots els registres anotadors de la Lliga Universitària i que sobretot està aconseguint convertir cada partit en un espectacle. L'últim partit, el que li va donar la classificació, doncs es va convertir en el partit més vist de tota la història de la Lliga Universitària i és un fenomen que està arrossegant moltíssima expectació i molta gent que té ganes doncs, de veure aquesta competició, que sempre havia quedat en un segon pla, evidentment, per l'interès de la masculina.
Rècords d'audiència, rècords d'aforament, sí. Crec que són 16 milions de persones que van veure el partit de quarts de final, alguna cosa així, una barbaritat, vull dir, no, és d'aquestes jugadores que, hores d'ara, potser són poc conegudes, d'aquí 10-15 anys...
No? Es pot convertir en una icona.
Sí, totalment. I és una jugadora que cada vegada que ha tingut un partit clau, doncs ha aconseguit donar la seva millor versió. Aquí la gent la compara molt amb Jordan, no per la seva qualitat, sinó sobretot per exhibir-la en el moment clau, no? Quan estàs jugant realment els partits importants, és una jugadora que té un rang de tir absolutament espectacular, és capaç d'endollar-la des de qualsevol posició.
Horaris en tenim, Dani?
Mira, la matinada de dissabte diumenge a les semis masculines, Purdue amb NC State i UConn contra Alabama, i les femenines amb Caitlin Clark, la matinada que bé, la de divendres a dissabte, a la 1 South Carolina NC State i a les 3 UConn-Iowa. Recordem que juga amb Iowa Caitlin Clark.
Iowa, és
sí,
el seu equip.
Sí.
Doncs qui vulgui anar a dormir una mica més tard,
crec que ho fa Movistar,
Caitlin Clark,
si no m'equivoco,
a les 3 de la matinada.
Ara ho consultarem, ara de seguida ho consultem.
6 minuts per sobre de la 1, vinga, Àlex, juga't l'última possessió, va.
Avui el partit s'ha resolt amb un triplàs de la Provítola. Hi havia un espectador de luxe, el Palau Laurana, Maciek Lampe. Va ser l'heroi de l'última lliga de Xavi Pasqual, la temporada 2013-2014, que el Barça guanya precisament amb un triple de Lampe contra el Real Madrid des d'una cantonada, un triple inesperat, perquè no era el jugador decisiu d'aquell Barça, però que li va donar l'últim títol de lliga a Xavi Pasqual. Avui ha vist el triplàs de la Provítola. I avui al Palau també he vist a Ricky Rubio jugant amb les Bambes de Donovan Mitchell, el seu ex company a Cleveland Cavaliers. Són molt amics, ha estat aquí a casa seva fa uns mesos, tenen una relació de molta intensitat, i Ricky Rubio juga amb les Bambes de Donovan Mitchell, de la marca Adidas, una mica com homenatge a tota aquesta relació que tenen des d'allà fa molts anys.